Un moment, que ens posem poètics. No hi ha primavera sense flors, ni poble sense església. I que així estem, davant d'una. Impossible que no sapeu per a què serveix aquest edifici. Així que aquesta part ens l'estalviem. I si no ho sabeu, perquè heu viscut als llars del món des del vostre naixement, seguiu així. Benlloc ha tingut diverses esglésies, diversos retaules, diverses reformes, fins a arribar a la construcció que teniu davant, l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció. La primera vegada que es parla d'una església és al 1301, amb l'arribada de l'huracà de Jaume I, conquistant-ho tot al seu pas. Però com anaven preses per a continuar conquistant, deixava a cada poble alguns representants i, per descomptat, alguns membres de l'Església Catòlica. Estos eren uns professionals i actuaven ràpid per assentar la fe cristiana al poble. Les seues primeres actuacions eren de ràpida construcció i les van batejar com a esglésies de reconquesta. Tot això ho sabem per la quantitat de papers, registres, contractes i rebuts de l'època, on es contemplava, per exemple, el preu de l'obra. Molt generosos no eren en aquella època, però legalistes a muntó. En un d'aixòs contractes apareix l'existència d'una casa abadia, que el rector l'ocuparia i que el poble havia de pagar-ne el manteniment. Uns anys més tard, arriba el moment d'actualitzar-la. Les qualitats de l'obra inicial no van ser molt bones. Que si problemes amb les humitats, que teules que cauen de la teulada... Això és més o menys el 1365. Però no és fins l'arribada del Concili de Trento, estem parlant del segle XVI, quan arriba la gran reforma amb el seu discret estil barroc. Per si no ho sabeu perquè vos queda una miqueta lluny en el temps i no sol eixir ja en la tele, un senyor alemany que li diuen Martin Luther va penjar a la porta d'una església les seues 96 tesis que no li van fer molta gràcia a l'Església Catòlica. S'havia iniciat la Reforma Protestant. L'Església Catòlica es va reunir per a criticar a Luther i renovar els seus objectius. Este és el Concili de Trento i es posa en marxa la Contrarreforma. No van acceptar les seues tesis. La crítica és una cosa que no s'accepta molt bé. Al remat, entre d'altres coses, va néixer el barroc com a llenguatge arquitectònic i de propaganda que pretenia ensenyar al món la grandesa de l'Església per mitjà de les emocions. Un estil recarregat, més és més, ple de daurats i figures perquè emocionara a tot el que el vera. Era el màrqueting de l'època. A Benlloc, com dèiem, això es va traduir en una actualització del hardware de l'església en mode barroc. El 1613 es contracta un equip de construcció capitanejat per Joan Tell i Pere Sol per aconseguir tindre una església a full, de gom a gom, vaja. L'obra va costar 250 sous i havia d'incloure la construcció d'un campanar i la reforma de l'església. En esta data es construeix l'edifici que teniu davant. El campanar no és un element accessori, Benlloc en aquella època estava envoltada de muralles i el campanar formava part del sistema de defensa i, sobretot, d'alerta davant dels atacs. Poques esglésies trobareu per la zona amb este pòrtic. Ara ens toca posar-nos una miqueta tècnics, així que vos explicarem com s'organitza esta portada. El primer que crida l'atenció és que és molt vertical. El campanar, l'escala i eixa portada disparen l'església cap amunt. La resta de l'església té un aspecte tosc, rude, quasi pareix una fortalesa. I alguna cosa d'això trobem al campanar que teniu a l'esquerra i el colorit de la pedra. L'interior té, sobretot, voltes de creueria, típiques del gòtic, com les de l'entrada. L'església té una gran nau amb capelles als laterals, que mescla elements del gòtic, del renaixement i, fins i tot, de l'ordre toscà, tant a l'interior com a l'exterior. Vaja, que hi ha una miqueta de tot. És una església per a tots els gustos. L'alegria per a Benlloc d'aconseguir la seva església va durar poc. Les obres van acabar el 1650 i 15 anys més tard, l'església es va cremar. Es van cremar fins i tot les portes, per la qual cosa es van haver d'encarregar unes altres a un artesà de cabanes. Són les que teniu davant. Moltíssim d'esforç i anys van aconseguir recuperar l'església. També un retaule que estava dedicat a Sant Martí. I diem estava, perquè en la Guerra Civil, esta va ser una de les esglésies més castigades per la contesa. El 23 d'agost de 1936 es va tornar a botar foc i es va destruir pràcticament tot l'interior. L'home sovint és el pitjor enemic per al patrimoni. I a pesar de tot, ha sobreviscut i ha arribat fins als nostres dies. Així la teniu per a gaudir-la. I fins ací la nostra explicació sobre l'església. Que ens coneixem i no deixaríem de xerrar. Les esglésies sempre donen molt de sí. Ens veiem al següent punt d'interès.